Per segon cop a la nostra història, una nova edició de l'Eixample Esports comença en silenci, comença sense música de fons. I és que si fa poc més d'un any ens venia a sobre la gran tragèdia de la Dana amb tantes víctimes mortals, malauradament aquest cap de setmana hem tornat a sentir-nos sacsejats i colpits, totes i tots plegats, per una gran desgràcia com ha estat l'accident ferroviari que ha ocorregut aquest passat cap de setmana a Andalusia. Nosaltres haurem de complir amb el nostre deure informatiu, parlarem del que ha passat esportivament a l'Eixample de Barcelona, però evidentment doncs, els nostres pensaments i el nostre cor i el nostre sentiment està amb tots i totes els afectats i afectades. Des d'aquí, des de l'Eixample Esports, una abraçada gegant a les víctimes dels ferits, dels desapareguts i especialment doncs, a les de les víctimes. Descansin en pau.
Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 93a edició, la quinzena de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, programa número 93, una edició difícil, perquè hem arrencat amb silenci, sense música, sense aquest vèrtigo dolorós que ens acostuma a acompanyar des del segon zero als inicis de l'Eixample Esports, però com hem esmentat, doncs, volem dedicar aquesta 93a edició de l'Eixample Esports a totes les víctimes del tràgic accident ferroviari que ha transcorregut aquest passat cap de setmana a Andalusia. De moment el que sabem és que almenys hi ha 40 persones que ja han perdut la vida i més de 120 ferits. Recordem que aquest accident es va produir entre dos trens d'alta velocitat que van descarrilar a Adamuz, a la província de Córdoba, a quarts de 8 del vespre d'aquest passat diumenge. Com ja hem dit, una abraçada ben forta doncs, a totes les famílies, tant dels ferits com dels desapareguts, especialment de les més de 40 víctimes mortals. Descansin en pau totes elles. Doncs no podem fer una altra cosa que seguir. És el nostre deure informatiu, és el nostre deure professional, però que vagi, com dèiem, aquest record per endavant. I a nivell eixamplí i a nivell de programa intentem, tot i que és difícil recobrar una mica doncs, la dinàmica informativa, ja sabeu que aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio i en concret doncs, en aquesta 93a edició on repassarem tot el més destacat que hi hagi passat aquest passat cap de setmana del 17 i 18 de gener del 2026, doncs en aquest segon programa de l'any parlarem una setmana més, com no podia ser d'una altra manera, dels equips, tant a nivell amateur de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. També parlarem d'aquelles dues entitats que es dediquen plenament al futbol base, com són la Unió Barcelonista Catalònia i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, canviarem la gespa pel parquet per anar cap al poliesportiu. En primera instància, volíem dir, ho farem parlant de futbol sala, tant de la mà del Club Futbol Sala Eixample com de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i una setmana més tancarem un programa més de l'Eixample Esports fent cistelles de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs en un cap de setmana complicat, com dèiem, a nivell informatiu, per aquest succés, aquest accident ferroviari produït a Andalusia, doncs tampoc ha estat el millor cap de setmana a nivell esportiu i informatiu a l'Eixample. En un cap de setmana on no hem tingut derbis eixamplins, sens dubte ha estat també un cap de setmana per oblidar per als equips amateurs. I és que si dèiem els dos últims programes que portaven dues jornades seguides, tant els equips amateurs de Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample com els de la penya barcelonista Anguera sense aconseguir la victòria, doncs encara ha anat pitjor la cosa, perquè per tercera jornada seguida el futbol eixamplí no ha tingut cap victòria amateur, però és que en aquesta ocasió s'ha viscut un ple de derrotes. Malauradament han perdut els dos equips, tant dels blancs com dels groguets. Ho anirem explicant, abans però seguint amb titulars, doncs en futbol base alguna notícia més positiva tenim, com per exemple que la Unió Barcelonista Catalunya ha tornat a viure un magnífic cap de setmana de resultats, mentre que malauradament als equips del Club Futbol Don Bosco no els han anat tan bé les coses, ja que només han pogut sumar 3 victòries. En poliesportiu tampoc ha estat el millor cap de setmana de resultats tant per a l'Ipsi com per a l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Millor els hi han anat les coses en aquest cas als equips del Club Futbol Sala Eixample, una entitat que novament ha estat d'allò més orgullosa perquè torna a tenir convocats per seleccions. Aquests dies han vist com 4 dels seus jugadors han jugat amb les diferents seleccions catalanes i 2 jugadores, ben conegudes i reconegudes també aquí a l'Eixample Esports, han tornat a jugar amb la selecció espanyola. Doncs dit aquests titulars, i abans de començar el nostre anàlisi informatiu, recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Ens trobareu tant a Instagram com a X, abans denominat Twitter, com a Facebook, a la nomenclatura @ a Eixample Esports. Ja sabeu que un servidor, Jordi Gaya, també li va d'allò més bé si el podeu seguir a les seves xarxes socials, a les meves personals. Em trobareu a Instagram a @jordigallegas i també a X a @Jordi Gaya. I recordem que estem, i especialment ho farem en les properes setmanes, iniciant una campanya de patrocinis. Necessitem aquests recursos econòmics, aquesta aparició de patrocinadors, per poder continuar endavant amb el projecte, per poder seguir-nos citant cada setmana aquí a Eixample Barcelona Ràdio per fer l'Eixample Esports. Així que, amigues i amics, ja sabeu, si teniu doncs algun conegut que tingui alguna botiga, algun bar, o sabeu d'algun establiment que ens pugui patrocinar, o vosaltres mateixos a nivell individual, a títol personal, voleu fer-hi la vostra aportació econòmica, som tot orelles i us estarem molt agraïts. Així que us podeu adreçar, recordeu, a @eixamplesports a nosaltres mitjançant les xarxes socials, ens escriviu un missatge privat i de debò que apreciarem molt aquesta ajuda. I justament ajuda és la que necessiten Miraculosa, i que aparegui per banda dels seus jugadors, dels staff tècnics, de tothom, els equips amateurs de la Nova Esquerra de l'Eixample, els equips de futbol, perquè com ja esmentàvem, ple de derrotes en aquesta segona jornada de competició del 2026. No han arrencat l'any bé els equips amateurs eixamplins, i prova d'això és que ara us explicarem malauradament de forma consecutiva 4 derrotes dels nostres. Comencem una setmana més el nostre repàs parlant de l'actualitat de la penya barcelonista Anguera. Anem doncs a la segona catalana, concretament al grup 2, on en aquesta passada quinzena jornada, com ja hem avançat, la matera dels groguets ha caigut i ho va fer visitant el Llavaneres. Resultat final: Club Esportiu Llavaneres 3, penya barcelonista Anguera 1. Les coses no van començar gens bé ja per als nostres, i és que a la mitja hora de joc ja queien per un resultat de 3-0 al marcador. Al minut 6, Iker Ortiz avançava al Llavaneres. Al minut 23, Ousama eixamplava distàncies transformant un llançament de penal, i a la mitja hora de joc Musab posava el 3-0 favorable als locals. Només un minut després es tancaria doncs el recull golejador d'aquest partit, que veuria com en tots els 4 gols del partit serien a la primera pràcticament mitja hora de joc, ja que al minut 31 Pau Guàrdia, també transformant un llançament de penal des dels 11 metres, marcaria l'únic gol dels groguets en un partit molt disputat, on s'hi van veure un total de 10 targetes grogues, 5 per a cadascun dels conjunts. No es va haver de lamentar cap expulsió ni per part del Llavaneres ni per part d'un conjunt d'Òscar Bonin, que després d'aquesta derrota, doncs malauradament confirma que està en el pitjor moment de la temporada. Són ja al llarg d'aquesta temporada 8 derrotes, 5 de les quals en els darrers 5 partits. 5 jornades consecutives perdent per als groguets. Evidentment, intentaran capgirar el més aviat possible aquesta situació i miraran de fer-ho doncs el proper cap de setmana visitant el Club Futbol Martorell. És un rival que tenen compte perquè classificat en 6a posició amb 23 punts. Això són 7 més dels que tenen ara mateix els groguets, que són 11ens amb 16 punts, i compte perquè ara mateix només tenen ja un sol punt de marge respecte de la zona de descens, que ara mateix marca com a quart per la cua amb 15 punts l'Escola de Futbol Mataró. Era un partit per sumar, era un partit per guanyar d'aquest passat cap de setmana, tot i haver caigut derrotats, ja que ho comentàvem a l'anterior programa, que el Llavaneres doncs era un conjunt al qual s'haurien pogut avançar a la classificació i que ara mateix es distancia encara més a 5 punts per sobre dels groguets. Un Llavaneres que doncs dormirà aquesta setmana 8è classificat amb 21 punts. Una llàstima, tant de bo que al camp del Martorelles puguin sumar per fi, ja sigui un puntet, o tant de bo que de 3, el conjunt d'Òscar Bonin. Abans de repassar com ha estat la derrota de l'amateur B dels groguets, anem a recordar quins han estat els resultats en aquesta passada 15a jornada al grup 2 de la segona catalana. Unió Deportiva Molletense 3, Club Futbol Vilanova Vallès 1, Unió Deportiva Cirera 2, Vicriu Primer 2, Club Futbol Torelló 0, Escola Futbol Mataró 0, Club Futbol Vilamajor 0, Cardedeu 1, Club Futbol Martorelles 4, Club Futbol Lloreda 1, i per últim l'Inter Barcelona 3, Sant Julià de Vilatorta 2. I en aquesta jornada, a més, va haver-hi un partit que es va haver d'ajornar, segurament suspès per pluja, que enfrontava el Cabrils i a les franqueses. Baixem una categoria, anem des de la segona fins a la tercera catalana, concretament al grup 11, on, com ja avançàvem, malauradament en aquesta passada 15a jornada també ha caigut el conjunt dirigit per Ivan Parra, també ha perdut l'amateur B de l'Anguera. Resultat final: Futbol Club Sant Boià B 2, Penya Barcelonista Anguera B 1. I aquest sí, amigues i amics, que era un partit per a guanyar. Ens ho deia ja Ivan Parra el cap de setmana passat, que s'havia de guanyar com fos aquest partit, perquè tenim aquest filial del Sant Boià en zona de descens ara mateix amb 14 punts, i compte perquè els groguets, després ho repassarem, però aquest rival ja només està 3 punts per sota, per exemple, perquè espero anar amb aquesta victòria davant dels groguets, que ja veiem que els està costant moltíssim guanyar aquesta temporada. Són només, malauradament, 3 victòries en 15 partits disputats en una temporada, que, com ja sabeu, on s'han empatat moltíssims i moltíssims partits. En 15 partits, 8 empats, 3 victòries i 4 derrotes. Com dèiem, l'última aquest passat cap de setmana al camp del filial del Sant Boià, i no van començar bé les coses. Al minut 23, Alejandro Marín hi avançava els locals, i amb aquest 1-0 s'arribaria al temps de descans. I a la segona part, pràcticament a punt d'arribar a l'hora de joc, arribaria el 2-0, obra de Roger Burjales. I al tram final, al 77, transformant també un llançament de penal, Marc Marquès posava emoció, i també el 2-1 al marcador feia el gol dels groguets, però no es podia acabar situant l'empat al marcador. Per tant, nova derrota per al conjunt d'Ivan Parra, en un partit on es van veure fins a 4 targetes grogues, 8 en total, 4 per a cadascun dels dos conjunts. El proper cap de setmana els d'Ivan Parra tornaran a jugar com a visitants, en aquest cas doncs visitant, valgui la redundància, a la Unió Deportiva Vista Alegre, un equip que tenim ara mateix situat en 7a posició amb 26 punts, o el que és el mateix, 9 més que un filial de l'Anguera, que ara mateix és desè amb 17 punts. I compte, perquè és el que dèiem, ara mateix, justament, si no em fallen les informacions, crec que el Sant Boià Vesqui ara mateix marca la zona de descens en 13a posició amb 14 punts, per tant, només 3 punts de marge dels groguets respecte a un hipotètic descens cap a la quarta catalana. Per tant, han d'esperonar com sigui, com sempre ens diu el seu entrenador cada setmana aquí a l'Eixample Esports, i mirar de treballar les coses el millor possible entre setmana perquè les coses surtin millor el proper cap de setmana, que com hem esmentat, recordeu que visitaran a la Unió Deportiva Vista Alegre. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta passada 15a jornada del grup 11 de la tercera catalana van ser els següents: Can Vidalet B 3, Espluguenc 2, Fontsanta Fatjo 2, Atlètic Hospitalense 2, Sant Just d'Esvern 2, Fundació Atlètic Sant Just 1, Unió Deportiva Vista Alegre 1, Viladecans B 1, Unió Deportiva Gornal 1, Terlenca 3, Club Futbol Can Roca 3, Atlètic Viladecans 0 i per últim la victòria del filial de la Unió Esportiva Castelldefels per 2-1 davant l'Albi Rojita de Catalunya. Canviem la nostra samarreta, ens posem la blanca del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample, però seguim a la tercera catalana, ara anem al grup 10, on en aquesta passada 15a jornada el que no canvien, com ja havíem avançat, són les males sensacions, i és que també han perdut, com ja hem avançat abans, els dos equips amateurs dels blancs, del Futbol Club d'Esquerra de l'Eixample, i com ja vam dir la setmana passada, es donava la casuística que jugaven contra els dos equips amateurs dels veterans Catalunya. Doncs com veurem després, quan parlem també de l'amateur B, tots dos equips han perdut per la mínima davant dels equips dels veterans. I en el cas de l'amateur A, del conjunt de Francesco Calabrese, ho han fet sense poder marcar gol a l'Escola Industrial. Resultat final: Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample a 0, Veterans Catalunya a 1. Per 0-1 va caure, com dèiem, el conjunt blanc a casa, l'Escola Industrial, tot plegat per un gol que van encaixar a l'hora de joc, obra d'Àlex Pérez Nicolás. Avui contarem amb la col·laboració i amb les veus de fins a 5 testimonis dels nostres clubs de l'Eixample, i el primer que escoltarem doncs justament és a un dels protagonistes d'aquest partit que esmentàvem, d'aquesta derrota dels blancs per 0-1 davant del Veterans Catalunya. Parlem de Marc Gil, el jugador d'aquest amateur del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que ens aporta les seves sensacions tant de la derrota dels blancs com del moment que travessa el seu equip.
Van perdre 0-1, però crec que la dinàmica va ser millor que la que portava tenint a l'A. Sí que és veritat que vam començar força bé, però després vam encaixar un gol a la segona part i d'allà no vam trobar-nos en el joc més fluid, a tocar la pilota, llançàvem molt, i crec que sí que és veritat que el resultat jo crec que hauria sigut més just amb un empat, però no ens va donar. Portem diversos partits que no ens acabem de trobar, però jo crec que des de la segona volta sencera i crec que ho traurem endavant.
Doncs nosaltres també ho creiem i també ho esperem, que puguin treure endavant aquesta situació, perquè el moment és ben negatiu, com ara veurem. En qualsevol cas, miraran de capgirar la situació ja aquest proper cap de setmana visitant el Cerro Club Deportivo. Com dèiem, complicada la situació ara mateix dels blancs, ja que no guanyen des del 22 de novembre. Igual que passa amb l'amateur A de l'Anguera, porten també 5 jornades consecutives sense guanyar. De fet, en aquest cas, porten 4 derrotes i un empat, el de fa 2 jornades. Per tant, cauen després d'empatar la setmana passada i intentaran capgirar la situació, com dèiem, al camp del Cerro Club Deportivo. I compte, perquè la pitjor notícia, ja esmentàvem la setmana passada, que jugaven davant d'un rival directe, com era el Veterans Catalunya, doncs aquest l'ha superat a la classificació, i això comporta que la matera dels blancs, ara mateix amb 12 punts i en 12a posició, sigui quart per la cua, per tant ocupi una de les posicions que hipotèticament significarien un descens a final de temporada cap a la quarta catalana. Queda molta lliga, queda tota la segona volta per endavant, però esperem que puguin capgirar la situació i la dinàmica ben aviat els de Francesco Calabrese. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquest grup 10 de la tercera catalana en aquesta passada quinzena jornada, van ser els següents: Cerro Club Deportivo 3, Montsant de la Peira 1, Sant Genís Penitents B 1, Can Buixeres 1, Club Futbol Alzamora 1, Unió Deportiva Pastrana 3, Unió Deportiva Montbau 1, Espluguenc B 2, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 2, Sant Ignasi B 0 i, per últim, l'Olimpia Aviaró 5, Escola Esportiva Guineueta B 2. Seguim amb els colors blancs del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Anem a la quarta catalana, el grup 22, on en aquesta passada quinzena jornada tampoc va poder sumar l'amateur B, el conjunt dirigit per Mario Baena, que tan bona temporada estava fent, però que des de fa unes jornades doncs no estan acabant d'acompanyar els resultats, ja que és ja la tercera derrota en els darrers 5 partits, quan fins llavors només havien perdut 2 partits en la resta de la temporada. I el resultat, com dèiem abans, també per a l'amateur B, igual que a l'A, va ser ajustat, en aquest cas d'Esquerra de l'Eixample B 1, Veterans Catalunya B 2. Per analitzar doncs el que va ser aquesta derrota a l'Escola Industrial, contarem també amb el testimoni del propi entrenador, de Mario Baena, el tècnic d'aquest amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que reconeix que el nivell d'efectivitat dels dos equips de cara a porteria va ser un dels aspectes clau que va acabar decantant el partit.
Un partido raro. Hemos tenido ocasiones, 5 ocasiones claras, 2 mano a mano donde se han fallado el balón, se ha desmadillado por encima del larguero. Se ha perdido un poco esa parte de intensidad, de orden en el equipo, y 3 ocasiones del contrario han marcado 2. Una de rechace y otra de un córner claro. Ha habido también decisiones del árbitro donde ha podido condicionar el partido, pero al final el partido lo perdemos nosotros. No hay excusa, hay que trabajar más, hay que hacer entrenamientos más intensos y volver a traer a la senda que teníamos anteriormente.
Doncs ja ho hem sentit, treballar, treballar i més treballar. No buscava excuses Mario Baena, perquè doncs és la segona derrota consecutiva, un fet que només havia passat un cop fins ara a la temporada, com dèiem, la tercera en les darreres 5 jornades, i per tant miraran de capgirar-ho el més aviat possible. Poden fer-ho aquest proper cap de setmana visitant el filial de l'Escola Collblanc Torrassa, un conjunt que hem de dir que de moment no li estan sortint les coses. És penúltim classificat amb 8 punts, però compte, perquè ha sumat en l'últim partit que ha disputat. Ho va fer empatant a 4 davant l'Esport Benfi. Ja fa unes jornades, per això, d'aquest fet, ja que ha descansat en els darrers partits. Per tant, arribaran descansats i motivats. De moment, també hem de comentar que malauradament perd una plaça a la classificació aquest amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, i ara mateix és quart classificat amb 24 punts, a 12 del liderat que segueix encapçalant amb mà de ferro el filial de l'Albi Rojite. De fet, no amb tanta mà de ferro, perquè és el nou líder. El que dominava amb mà de ferro era l'Esportiu Joventut Campí, que, com ara veurem, va perdre aquesta jornada justament contra l'Albi Rojita, i això va provocar que hi hagués canvi al liderat. Anem a veure-ho, doncs, tant aquesta circumstància com la de la resta de partits que es van disputar en aquesta passada quinzena jornada al grup 22 de la quarta catalana. Justament el primer enfrentament, aquest que dèiem, entre els dos primers classificats, el Birrojita de Catalunya B 3, Esportiu Joventut Campí 1. Compte amb aquest marcador, déu-n'hi-do de quants gols van haver-hi. Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B 8, Poble Sec Unió Esportiva 4. Més marcadors, agafem la calculadora i dividim, podríem dir: Unió Esportiva Sants C 4, Associació Antics Alumnes del Xaloc 1, Penya Barcelonista Collblanc Sants 0, Daumar 4, i per últim els Salesians Bosco Horta 4, Club Futbol La Florida 1. Deixem aquí el futbol amateur, deixem aquí en gruix la gran part de les males notícies del programa i anem a explicar algunes alegries. Vinga, anem cap al futbol base, on ja ens esperen en primera instància una setmana més els nostres amics de la Unió Barcelonista Catalunya. Doncs ha tornat a ser un gran cap de setmana per als de la franja blaugrana, ja que en 15 partits que han disputat en total han aconseguit fins a 7 victòries, 6 empats i només 2 derrotes. Per tant, molt positiu que hagin sumat en aquests 13 partits i només hagin deixat de fer-ho en 2. I 2 també, per cert, són els partits que no es van disputar perquè es van anul·lar finalment per pluja. Van ser el del sub-15B i també el de l'infantil femení. Sobre els resultats més destacats per al Cata d'aquesta passada jornada, doncs tenim una setmana més el Robert De Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens en parlarà i ens destacarà doncs els resultats més favorables del Cata en aquesta passada jornada.
Un altre bon cap de setmana a la Unió Barcelonista Catalunya. Destacar la Futbol 11, les grans victòries del sub-16A, que continua amb una gran ratxa, i la gran victòria del sub-16B amb porteria 0. També cal destacar el sub-13A, que porta 8 jornades consecutives sense perdre. A Futbol 7, tot i els dos empats del sub-11A i sub-11B, els dos continuen a la zona alta de la classificació. Destacar també la gran victòria de l'Arribí femení i del sub-10B. Tot i la pluja, han quedat dos partits aplaçats que en les següents setmanes es disputaran. Animem a tots els equips del club a continuar treballant.
Doncs i tant que sí, que continuïn treballant i que ho continuïn fent així de bé, perquè déu-n'hi-do de com de bé està fent-ho la gran part dels equips de la Unió Barcelonista Catalunya aquesta temporada 2025-2026. I un dels resultats que destacava el Robert De Haro era la victòria doncs de l'Aleví femení del Cata, i per constatar-la i saber-ne més, doncs que millor que escoltar un altre testimoni, en aquest cas a la seva entrenadora. Anem a escoltar a l'Anabel León, que no és el primer cop que tenim la sort de fer-ho, a l'entrenadora de l'Aleví femení de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens analitza els aspectes més importants de la victòria del seu equip per 4-8 a casa del Natació Terrassa.
Aquest cap de setmana l'Aleví femení del Cata ha tornat a sumar una victòria molt important contra el Club Natació Terrassa. Una victòria que per nosaltres té un valor especial més enllà del resultat, ja que el Club Natació Terrassa també a la pitxitxi del grup. A més, venien de setmanes complicades, amb moltes baixes i justes d'efectius, amb la qual l'equip necessitava retrobar-se. Les jugadores van competir des del primer minut, en concentració i sobretot amb una actitud molt positiva, tornant a confiar en la feina que estem fent. Aquesta victòria ens dona confiança per encarar la segona volta, que comença la propera jornada. L'objectiu no és només seguir guanyant partits, sinó afiançar tots els conceptes que s'han anat treballant, com el joc sense pilota i, sobretot, també que creixi la confiança individual de cada jugadora. Volem ser més regulars, competir millor i seguir gaudint del procés, que en aquesta etapa formativa és fonamental. Afrontem la segona volta amb molta il·lusió i amb la sensació que l'equip està en el bon camí.
Doncs i tant que sí, així ho ha constatat aquesta victòria per 4-8 davant del Natació Terrassa, i estem segurs de que les d'Anabel León tindran un gran segon tram de temporada. Deixem aquí la informació del Cata, però seguim parlant de futbol base, canviem d'entitat, anem a parlar de com li han anat les coses als equips blanc i vermells del Club Futbol Don Bosco. Doncs com ja avançàvem als titulars, no ha estat tan positiva la jornada per als blanc i vermells, sí que ho havia estat per als de la franja blaugrana, ja que els equips del Club Futbol Don Bosco, recordem que tenen 11 equips en competició, però aquest cap de setmana han disputat 10 partits, ja que li ha tocat descansar a l'Aleví sub-11. Doncs d'aquests 10 partits disputats, malauradament només s'han pogut obtenir 3 victòries, la resta dels 7 partits restants han estat derrotes. I com ja sabeu, ens agrada destacar doncs el més positiu cada jornada quan parlem del Don Bosco, i per tant doncs repassarem i tant que sí el que han estat aquestes 3 victòries, però abans sí que hem de esmentar malauradament que ha arribat, han faltat 9 partits per a que passés, la primera derrota del juvenil A del Don Bosco. Els d'Ayrton Miguel Mantilla van caure, i a més ho van fer amb força diferència, per un resultat clar de 7-1, però és que visitaven el camp del líder, el juvenil B de l'APA Poble Sec. Van caure per 7-1, com dèiem, i porten molt bona temporada, cauen fins a la quarta posició momentàniament, però en 9 partits, 7 victòries, un empat i només una derrota, la d'aquest passat cap de setmana davant d'un APA Poble Sec B, que és el líder amb clara distància, 6 de marge respecte del segon, i ja són 8 punts de distància respecte d'un Club Futbol Don Bosco, que això sí, té 2 partits menys disputats que els líders. Per tant, podríem dir que virtualment es podria posar 2 punts, però ho anirem veient en les properes edicions. I a nivell d'alegries, doncs com dèiem, aquest cap de setmana per part del Don Bosco sí que us podem explicar 3 victòries. O a priori el que podem dir-vos, i això sí que em sap greu, us diria que en 93 edicions possiblement és el primer cop que succeeix d'aquesta manera irresoluble, però això és el que té les coses del directe, no? Dèiem que us explicaríem quines havien estat aquestes 3 victòries del Club Futbol Don Bosco, però hi ha hagut ara mateix al nostre davant un problema en la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol. S'han quedat totes les pàgines en blanc i sense dades. Malauradament no us podré explicar en detall quines han estat aquestes 3 victòries del Don Bosco. Mil disculpes, de debò, això sí que se'ns escapa, no entra dins de les nostres mans perquè no ho teníem apuntat a mà. Això sí que també potser és un error, ho teníem, diguéssim, registrat a nivell web, però com dèiem, en 10 partits han pogut aconseguir els del Don Bosco 3 victòries. Crec que una era a la categoria infantil o cadet i l'altra a la benjamí, però tampoc vull sucar-m'hi perquè no vull tampoc posar la pota ni equivocar-me. En qualsevol cas, doncs, mil disculpes per no poder aportar-vos ara mateix aquesta informació. I esperem que no ens falli cap pàgina més, eh? Vinga, esperem que funcioni tot. Deixem aquí el futbol base i, com ens encanta dir, acabem la primera part del programa, passem a la segona i canviem la gespa pel parquet. Anem a parlar en primera instància de futbol sala i per fer-ho anem en primer lloc cap al Santa Isabel per parlar dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Doncs ara repassarem com els hi ha anat la jornada als negrivermells i negrivermelles, però abans que res ho avançàvem als titulars del programa i doncs sens dubte són alguns dels protagonistes i les protagonistes i les millors notícies de la jornada. Han tingut convocats tant a les seleccions catalanes com a la selecció espanyola, en aquest cas a la sub-17 femenina absoluta. I evidentment, de qui estem parlant si no, doncs una vegada més, de la Daniela Guijarro i la Mila Pou, les dues jugadores negrivermelles que novament van tornar a jugar amb la selecció espanyola absoluta sub-17 femenina. En aquest cas ho van fer a Lisboa, en una concentració on en uns dies van disputar 2 partits davant el combinat portuguès i a més van saldar aquesta experiència amb una doble victòria. Una vegada més, orgull eixamplí, gran paper el de la Daniela Guijarro i el de la Mila Pou. I tampoc s'han quedat enrere 4 jugadors de la base eixamplina. En aquest cas, doncs han estat tant l'Arem com l'Hèctor a la sub-14, en aquest cas de la quadribarrada de les seleccions catalanes, i també el Pablo Sáez i el Martí Muñoz, en aquest cas a la selecció catalana sub-16, que han completat uns 5 dies de competició que s'han disputat al Vendrell en un torneig que s'ha jugat entre regions de l'estat espanyol. La fase prèvia d'aquest torneig ha estat impecable per als 4 eixamplins, ja que han guanyat amb les seves respectives seleccions catalanes tots els partits que han disputat. Els dos que ho han fet amb la sub-14 han golejat per 8-0 a Extremadura, per 12-0, déu-n'hi-do, als nostres germans del País Basc, per 5-2 a les Illes Balears, i curiós, qui més ha aguantat aquí el cop ha estat la selecció de Melilla, però tot i així Catalunya s'ha acabat imposant per un resultat de 2-0. No s'ha quedat ni molt menys lluny la sub-16 quadribarrada i ha guanyat també per 8-0 Extremadura, per 7-0 també al País Basc, resultat més ajustat, 2-1 davant les Illes Balears, i aquí sí que ha estat més gran la golejada davant de Melilla. El resultat ha estat de 7-0. Doncs com dèiem, enhorabona tant a l'Arem com a l'Hèctor, com el Pablo i com el Martí per sumar novament minuts amb la seva respectiva selecció catalana. I a nivell de resultats, doncs un altre cap de setmana que les coses han anat força bé per al Club Futbol Sala Eixample. Ara repassarem tots els marcadors, però destaquem especialment la victòria de l'Aleví B, en aquest cas a domicili, i segur que els ajudarà a trobar una dinàmica positiva, que no estàvem passant un bon moment. I també volem destacar, que sempre doncs, és un fet a celebrar, que aquest passat cap de setmana tant el primer equip masculí com el femení del Club Futbol Sala Eixample s'han imposat, han sumat 3 punts i a més ho han fet com a locals. I ara anem a veure doncs, com ha estat el bagatge de resultats aquest passat cap de setmana, el 17 i 18 de gener del 2026 per als equips del Club Futbol Sala Eixample. Doncs molt positiu, en 19 partits disputats, 12 victòries i 7 derrotes. Abans de repassar els marcadors, dic que l'infantil i el cadet A masculins no han jugat, i tu diràs, i per què, Jordi? Doncs justament el tenir jugadors convocats amb les catalanes han dit, ep, hem de plaçar aquest partit, que ens veuríem segurament perjudicats perquè són uns autèntics cracs, també els que s'hi han quedat que no han anat amb la quadribarrada, però en qualsevol cas s'han ajornat el partit de l'infantil i del cadet amb masculins per les baixes dels jugadors convocats amb les respectives seleccions catalanes. Com dèiem, en 19 partits, 12 victòries, 7 derrotes, anem a repassar, doncs, si podem, tots aquests resultats. No tenim exactament el resultat del Benjamí A, però perquè ha estat una golejada, en aquest cas, la que han pogut realitzar a la pista del Vedruna Puigcerdà. La resta sí que tenim tots els marcadors i han estat els següents. Prosperitat B, 4, Aleví C, 2, Babar 2, Aleví B, 5, Aleví A, 4, Futbol Sala Olesa, 1, Futbol Sala Sant Sadurní, 3, Aleví Femení, 8, Futbol Sala Olesa B, 4, Infantil C, 3, Futbol Sala Sant Andreu B, 2, Infantil A, 1, més marcadors, l'Infantil Femení que s'ha imposat per 1-4 a la pista de Futbol Sala Sant Cugat i també ha guanyat en aquest cas 1-3 el cadet B davant del Penya Esplugues. També victòria del cadet femení 2-7 davant el Sant Andreu de la Barca. Passem a la categoria juvenil, Penya Esplugues 8, Juvenil C 2, Futbol Sala Amposta 6, Juvenil B 1. No ha versat els del Juvenil B, però és que a les Terres de l'Ebre costa sumar punts, Vinga, des d'aquí una abraçada a casa, tot i ser d'Amposta, que jo soc de Tortosa, i amb el pique que tenim encara ha estat simpàtic i tot. Bé, fora bromes, seguim amb els nostres repassos, estem a la juvenil. El juvenil A s'ha imposat per 5-3 davant del Manresa i atenció a la golejada de la jornada, també els que us hauríem pogut dedicar el programa a elles. L'equip juvenil femení ha guanyat per 19-0 a la Unió Esportiva Tossa. Passem als equips sèniors. Sènior CEF masculí 4, Futsal Icars 1, Futbol Sala Marina Pou 3, Sènior B masculí 2, la victòria del sènior A masculí, com destacaven, per 6-3 davant del Penya Esplugues. El sènior B femení, que ha caigut per la mínima davant del Penya Esplugues B per 4-3 i, com ja destacàvem també, també victòria per al sènior A femení, en aquest cas a casa, per 4-1 davant els Seccions Deportives Espanyols. Seguim sobre el parquet, seguim parlant de futbol sala, però canviem la nostra samarreta, ens posem la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Teníem aquell hype per saber si els de Pau Barangó amb el sènior A podien tornar a sumar després de la primera victòria de la temporada del passat cap de setmana, que els hi va valer que els hi dediquéssim la primera edició, la 92a del 2026 de l'Eixample Esports, però malauradament es va suspendre el partit que el sènior A masculí havia de disputar a la pista del Club Esportiu Sala 3 Gavà. Per tant, finalment, els groc i negres van disputar un total de 7 partits, ja que no va jugar el sènior A, i el saldo en aquest cas no va ser positiu de resultats. Van poder obtenir 2 victòries i un empat, però en aquest cas van encaixar 4 derrotes. Les derrotes van ser les següents: 10 futsal 3, infantil 2, cadet B 1, Acció Sant Martí 5, cadeta 2, Maristes Ademar Futsal 4, Sant Sur 3, Juvenil B 1. I aquí ja comencem a explicar resultats positius, com l'empat del Juvenil A a casa a la bàscula A 3 davant l'Atlètic Les Corts. I ara doncs, les dues victòries, la del Sènior B per 2-1 davant del Poblenou Futsal, i també la victòria del Sènior C per 2-1 a casa davant del Col·legi Xaloc. Deixem aquí el futbol sala, però una setmana més anem cap al Provença per tancar un eixample esports més fent cistelles, parlant de bàsquet de la mà dels llangardaixos i llangardaixes del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs com dèiem també els titulars, no ha estat en aquest cas la millor jornada per a l'Ipsi, ja que en 9 partits disputats ha pogut sumar 3 victòries però han encaixat 6 derrotes, i aquesta setmana les 3 victòries han arribat en clau masculina. Anem a repassar doncs aquests 9 marcadors. Club Bàsquet Tarragona 64, Júnior 08 femení 44, Cedis Eufasa 51, Sènior A femení 50, Sènior A masculí 57, Futbol Club Martinenc 71, Futbol Club Martinenc 64, Sènior B femení 48, Sènior B masculí important 74, Club Bàsquet Sant Pere 57. Ara després doncs destacarem aquesta victòria del Sènior B masculí. Ens queden 4 marcadors. El Sènior C femení 44, Club Bàsquet Alisos 48, Pujol Mollerussa 58, Sènior A femení 47. El Sènior A femení que va jugar 2 partits a la terra ferma però malauradament va perdre en els dos. I ens queden, valgui redundància, 2 marcadors més. La victòria del Júnior masculí per 62-38 al Provença davant el Laietà. I per últim el Club Bàsquet La Salle Horta 49, Sènior C masculí 57. Dèiem que les 3 victòries havien arribat en clau masculina i destaquem especialment l'aconseguida pel Sènior B masculí, que com dèiem va guanyar 74-57 davant del Bàsquet Sant Pere. Els nostres van fer un autèntic partidàs i van aconseguir sumar la seva segona victòria en els darrers 3 partits, i això els va permetre abandonar la última posició de la taula. Especialment clau va ser l'últim quart de partit, on es van imposar per 24-14, i això els va servir per assegurar aquest triomf tan i tan valuós que segur que els ajuda a lluitar fins al final per mantenir la permanència a la primera catalana, cosa que encara està difícil, s'ha de seguir remant molt, ja que baixen directament els 4 últims classificats, però la setmana passada l'Ipsi B era últim i ara mateix és quart per la cua, a 2 punts de sortir d'aquesta zona de descens. Per tant, esperem que puguin arribar moltes més victòries d'aquest Sènior B masculí de l'Ipsi, que doncs tenim a un dels seus protagonistes com el 5è i últim dels nostres testimonis d'aquesta 93a edició de l'Eixample Esports. Anem a escoltar un home que va ser clau, a Marc Torguet, el jugador d'aquest Sènior B masculí del Club de Bàsquet Ipsi, que considera que la victòria d'aquest cap de setmana davant el Sant Pere és un cop de puny sobre la taula en la lluita per la permanència a la primera catalana.
Estem en un molt bon moment de forma on hem guanyat els 2 dels últims 3 partits i això ens ha fet allunyar-nos una mica de la zona baixa de la classificació i ens està donant forces per saber que podem guanyar tots els equips si competim bé, si juguem un bon joc col·lectiu i si estem tot el partit concentrats al 100%. A part, ara ens venen 2 equips també de la taula baixa on si els guanyem ens podem allunyar molt d'aquesta part baixa i continuar amb el nostre bon estat de forma. Crec que el partit d'aquest cap de setmana dona un cop sobre la taula tota la lliga. Donem a saber que encara estem vius, que no estem morts i que encara queda molta lliga i volem seguir competint fins al final per intentar mantenir categoria.
Doncs evidentment molt satisfet, amb ganes de lluitar per la permanència, un Marc Torguet que fora de micròfons ens confessava que està molt content especialment per l'equip, però també perquè per segona vegada aquesta temporada ha estat considerat el llangardaix de la setmana. Se li ha otorgat aquesta menció i distinció pel seu gran partit que va fer amb aquest sènior B masculí, on va destacar amb 14 punts, 13 dels quals els va aconseguir anotar en l'últim quart, també amb dos triples per a evitar qualsevol tipus de reacció del rival. I amb aquesta gran notícia i amb la celebració d'aquest llangardaix de la setmana del Marc Torguet, anem tancant ja aquesta 93a edició de l'Eixample Esports. Com sempre, recordeu novament que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Instagram, a X i a Facebook, a @eixampleesports, i que un servidor, Jordi Gallegàs, també li va molt bé si el podeu seguir a les seues xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram, a @jordigallegàs, i a X, a @@jordigalla. Recordeu també que ens podeu escoltar cada setmana de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, i que si no ho podeu fer en directe i preferiu escoltar-nos en diferit, ho podeu fer a mode de podcast, recuperant tant aquest com els 92 programes anteriors, també a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, dirigint-vos a l'apartat de l'Eixample Esports. Un Eixample Esports, un programa i un servidor que, recordem novament, busquem patrocinadors per poder seguir endavant amb el projecte i per, entre altres coses, poder-nos emplaçar setmana rere setmana. Doncs així esperem que sigui, que apareguin aquests patrocinadors i que aparegueu també vosaltres darrere dels auriculars i darrere dels altaveus la propera setmana per escoltar la 94a edició de l'Eixample Esports. Gràcies per la vostra escolta, ens escoltem la setmana vinent i fins llavors, com sempre, us desitjo que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports amb Jordi Gallegàs.